Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són 3:15 clavats en aquests moments i per això vull saludar Xavier Cordoncillo, que és el president del grup de regulació de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Xavier, bon dia i moltes gràcies.
Amb aquest títol estem impressionats.
Déu-n'hi-do. M'agradaria saber, de cara a la gent que ens escolta, hem parlat de les causes i ara les conseqüències. Em podria explicar de la manera més planera possible que ho puguem entendre tots, sobretot la gent que està al carrer en aquests moments i que d'aquí a uns mesos rebrà una factura d'aquestes impossibles d'entendre, com serà la nova factura de la llum?
Bé, sí, tractaré d'explicar-ho, però clar, ja m'ho ha dit vostè, el problema és que el tema se'ns complica.
Clar, exacte, sí. és a dir, a partir del moment que vostè, que és una entesa, ens diu tractaré d'explicar-ho, vol dir que ja és molt difícil que ho puguem entendre, cosa que l'honora, tot sigui dit, eh? Aviam, sí, expliqui-m'ho de la manera que ho pugui entendre, com a mínim una mica.
Sí, bé, no simplement la complicació que ens ve ara a partir de l'abril és que fins ara hi havia bàsicament un terme de potència i un terme d'energia. A partir d'ara, aquesta segona part del terme d'energia se'ns complica perquè en comptes d'haver un terme d'energia que aplicarà a totes les hores del mes, tindrem 744 termes d'energia, un per cada hora del mes, diguéssim. O sigui, el terme d'energia passa a ser horari en comptes de ser constant, com era ara.
Val, per tant, no entendrem res o empitjorarem. Ja li dic ara d'entrada.
Però la pregunta és si pagarem més. O sigui, l'important, això es fa perquè paguem més encara?
En principi no. Jo crec que això és una variació en la forma, no en el fons. En principi, el govern s'ha de dir, jo crec que també que s'està equivocant per la complexitat que portarà i la volatilitat, que després explicaré. Però en principi no haurien de pagar més per fer-ho així. Ens complica molt la forma, però d'alguna manera va a les essències del mercat elèctric. O sigui, aquests 744 preus són els preus que es fixa cada hora al mercat elèctric i d'alguna manera, anant a les essències, els altres porten algun recàrrec sobre això. Per tant, el preu no hauria de ser més car. El que sí passa és que, clar, entrem en una casuística, perquè clar, el seu preu horari doncs depèn del consum de cada persona, que consumeix més, hi ha persones que consumeixen en unes hores més que altres a l'altres, i per tant a cada persona li afectarà de forma diferent perquè els preus seran diferents a cada hora i no hi ha dues persones que tinguin els mateixos costums socials.
Val, però entendes quan ens deia l'energia, evidentment ara traurà unes branques, 744 branques, que són les 744 hores que té un mes.
Exacte.
Permeti'm, qui ens dirà o com ens diran quan gastem més i quan gastem menys en un dia?
Bueno, aquest és el problema. De fet, aquest problema ja el tenim ara. O sigui, jo aconsellaria a la gent que la majoria de la gent, l'única mida de la factura és el total.
Sí, senyor.
El total a pagar. Diguéssim, el total que li han descomptat al banc.
Ja, però, sí. Però mirem això perquè no entenem l'altre, eh?
Clar,
no es pensi
clar.
Que no, perquè hi ha altres coses que dius, per exemple, per un altre exemple, les factures de telefonia són, diguem-ho, ja són complicades, però són molt més entenibles que no la factura de la llum.
Clar, bàsicament la factura de la llum, que ja ha estat molt acusada tradicionalment de que no s'entén, bàsicament la complexitat que té fins ara, que és difícil d'obviar, és que té dos factors bàsics, que són la potència i l'energia. Això de la potència, molta gent no ho entén, la potència és el consum màxim que podem fer en un moment determinat o en una hora determinada, diguem-ne, no? Quan diem un que té contractat 3,3 kW, vol dir que pot gastar com a màxim 3,3 kW, i això correspon a que té un magnetotèrmic de 15 amperes a casa seva. Sí. El que veurà a casa seva, si mira el magnetotèrmic, hi posa ja 15, que és de 15 amperes. Llavors, el fet que hi ha un pagament per la potència i un pagament per l'energia, doncs això és la complexitat que té, però la complexitat, jo diria que és una complexitat relativa.
Un professor de física que em sembla que en sabia una mica, però devia aprendre poc. Jo, quan sento potència i energia, penso, bé, m'estan cobrant alguna cosa que correspon. La meva pregunta és, què hi ha a dins d'aquest rebut que no correspondria a la llum que m'estan fent pagar? Primera pregunta. I segona, passa això en les factures de la llum de la resta d'Europa?
Bé, cada país, la regulació elèctrica, diguéssim, depèn de cada país de la Unió Europea. La Unió Europea només obliga a que a que hi hagi un mercat, el que en diu el mercat, que té tendència asimptòtica a ser únic, de moment d'únic en té poc, però el que obliga és que hi hagi competència, o sigui, que el consumidor bàsicament pugui canviar de companyia si ho desitja. Llavors, a Espanya paguem bàsicament, ja estava sortint a la tertúlia seva, jo ja estava sentint ara abans d'intervenir, i vostès ho han explicat força bé, vull dir, el problema d'ara és que a la factura el que encareix més el rebut d'Espanya és que estem pagant no sols el cost que hi ha ara, sinó també la conseqüència de la política energètica que ha seguit aquest país en els darrers anys. I en els darrers anys, com sabem bé, pues, sobretot a l'època de Zapatero, pues, s'ha fet una política molt cap a les renovables, diguéssim, que clar, ha suposat contraure uns compromisos a 15-20 anys d'horitzó, diguéssim, que evidentment ha encarit molt, o sigui que suposa que bàsicament aquestes primes que es deia, o aquestes ajudes que es donaven perquè les renovables quan es van voler fer, llavors eren molt cares, bàsicament l'any 2007, 2008, 2009, això ho estem pagant, és com una hipoteca que tenim a 15-20 anys, diguéssim, i aquest és el problema. Això juntament amb algunes altres coses, aquesta és la que ressalta més, però també hi ha el tema, pues, dels ministres extrapeninsulars, o sigui, de les illes, etcètera, que perquè paguin la mateixa tarifa que paguem a la península, pues, també això ens costa uns 1.800 milions d'euros a l'any més, que també tenim que pagar a la península, etcètera.
I ens sabria, dir quin és a dir, de, per exemple, sobre 100 euros, és a dir, realment què consumeixo jo d'electricitat?
Què pagues tu de llum? Sí, què has pagat?
Dir,
has
realment què he gastat jo de 100 euros? Posem una xifra. De 100 euros, quan?
Bueno, les companyies elèctriques, precisament degut a aquest problema i a que se'ls ataca molt, estan fent uns anuncis als diaris, a tota pàgina, tant Endesa com Iberdrola, bàsicament les més grans, precisament a la qual venen a dir que aproximadament el 40 i pico, depèn com es calculi, però aproximadament el 40 i pico pròpiament és cost directe i realment de generació i distribució elèctrica.
O sigui, el 60% té a veure amb altres
i el 50 i pico és la política regulatòria, diguéssim, bàsicament, és la part regulatòria, diguem-ne, que inclou les ajudes a les renovables...
Per tant, m'està dient, que de 100 euros, uns 40 i pocs, és el que realment jo a casa meva, o la Pilar, o el Màrius, o el Joan, o el Xavier, gasten a casa seva, de llum. La resta és impostos, efectivament...
La resta és que guai que sóc, que vull tenir fotovoltaica per tot arreu, i m'invento una pel·lícula, foto els ciutadans i després me'n vaig de ministre. I ara sóc un exministre guai. És això, perquè clar, és que arriba un moment... Jo pregunto, els ciutadans francesos fan això? Paguen un 40% només del seu rebut de la llum i la resta són xurrades polítiques?
Tenen França farcida de nuclears.
Bueno, no, però és que pregunto, és a dir, això que ens passa a nosaltres és que jo trobo una estafa que en el rebut de la llum et posin altres
però ara dic que les renovables són una estafa.
Política del Miguel Sebastià va ser una estafa. Va ser una presa de pèl superguai, bonita. És allò de quan havíem de tenir carrils bici a tot arreu sense tenir la ciutat preparada.
I alguns es van enriquir, I alguns grans empresaris d'aquest país es van enriquir.
Sí, home,
clar. De guai poc,
Bernabéu.
Poc socialista,
de dir ara que totes les energies renovables són una camama,
no
ens passem de rosca.
No diem això, Xavier. Jo crec molt en les energies, jo que sóc a més molt alternativa, imagina't, però el que és evident és que allò que es van treure de la mana, que a l'època Zapatero no anava enlloc, allò era guai, superguai del Paraguai, i va bé, un negoci d'uns, ara hi ha unes milers de víctimes que no saben com fer-ho, i nosaltres que estem pagant, diguem-ne, els seus despropòsits.
Això formava part d'un temps on teníem un primer ministre que feia rodes de premsa al costat del primer ministre de França o president de la República Francesa dient que estàvem a punt d'adelantar-los o que els havíem adelantat, i llavors d'aquell temps que
lligava... Una paradoxa poètica. Tot això és la foscor de la llum.
Val, només una última qüestió.
Ara quan parlem, la paradoxa ha costat.
Sisplau, deixem acabar, gràcies, perquè tinc una persona al telèfon que m'agradaria escoltar-la, que ell és l'entès. Ens poden cobrar diferent cada hora si els nostres comptadors no són intel·ligents?
Bé, en aquests moments, per el que diu el govern, o sigui, aquest canvi de comptadors que s'està fent, les companyies tenen de temps fins al 31 de desembre del 2018 per fer-lo. En aquests moments està fet el canvi de l'ordre del 30%. Encara que el fet que el comptador estigui canviat no vol dir que estigui plenament operatiu a distància, perquè això també depèn de que la companyia tingui tot el sistema informàtic corresponent i de comunicacions per poder comunicar-se amb aquest comptador.
Per tant?
Llavors, el que ha fet el govern per poder implantar això, s'ha inventat una cosa que en diu el perfil de consum. Red Elèctrica, que és la companyia de transport, però també la que fa l'explotació del sistema, s'inventarà una fórmula, diguéssim, amb 744 factors, diguéssim, estudiant una mica una mostra representativa de clients, doncs farà un perfil de consum i dirà, pues, aquest client que ha gastat, per exemple, 200 kWh al mes, pues li apliquem a l'hora tal aquest coeficient, a l'hora tal que en total sumen 200, diguéssim, no?
O sigui, ojímetro.
Bueno, no, amb una mostra representativa no serà ojímetro, serà amb una mostra representativa, però serà utilitzant a base l'estadística a fons, diguem-ne. Eh? Yeah. I llavors amb això faran un perfil de consum i aquest perfil de consum és el que aplicaran a tots els clients que
podem que no fer per escapar-nos?
Deixa'm acabar, per favor, quan acabi.
No,
I l'última pel que fa a mi, i jo crec de cara a la gent. Escolta'm, i quan sabrem els trams horaris que són més cars i són més econòmics?
Aquest és un altre dels problemes. Aquests preus horaris, bàsicament... Que
clar, però és que jo vull saber si el mes d'abril...
No, que pagarem més.
Això m'acaba, sisplau, Pilar. Sí, vull saber si el mes d'abril, a les 10 de la nit, em costarà més que a les 10 del matí. És a dir, jo crec que això és, vaja, és la demostració de que això no s'està fent bé. És a dir, a partir del moment que, bueno, ja ho veurem com serà això, no?
Clar, hi ha una web de concretament d'Omel, omel.es, diguéssim, que és la web de l'operador del mercat elèctric, que es pot veure, si un entra a omel.es, pues pot veure cada dia els preus horaris del dia fins a les 12:30 i a partir de les 12:30 a les de demà.
Primera, també li he de dir gràcies, perquè és la primera notícia que ens sabem d'aquí, i segona, expliqui-li vostè a una senyora gran de 80 anys que se conegui a omel.es, i no li dic per vostè, ho dic en general.
Ni
és
gran
a dir,
ni no gran a ningú. Que
hagi d'anar per saber els trams horaris que és més car i més barat. És que jo crec que això és una barbaritat.
Sí, aquest de la volatilitat és el primer problema és la complexitat, que ja l'hem discutit bastant i que ja és claríssim. L'altre problema és la volatilitat. O sigui, amb aquest sistema el que tindrem és que alguns mesos, per exemple, si agafem de referència l'any passat, el mes d'abril, l'any passat el preu del mercat horari va ser de l'ordre de 15 euros megawatt, i el desembre, que va ser el mes més barat de l'any, que ja acostuma sempre a ser la primavera, perquè és l'època on el consum baixa bastant, no fa ni massa fred ni massa calor, i també hi ha molt vent i molt sol, etc. I molta pluja. Llavors, el preu més car acostuma a ser els mesos d'hivern, desembre, gener, diguéssim. El desembre va ser el preu més car i va ser de l'ordre de 70 euros megawatt, el qual vol dir que ens podem trobar factures d'un mes a l'altre amb relació 1-4 o 1-5. I això sí que desconcerta bastant el consumidor, perquè no sap si és culpa seva, si és culpa dels preus, i aquí serà una barreja, diguéssim. No? La volatilitat del mercat jo crec que és una altra de les coses que encara despistaran més. O sigui, en conjunt no hauria, el preu hauria de ser inclús lleugerament més barat al cap de l'any, però a costa d'una volatilitat exagerada, diguéssim. Per això jo crec que és interessant que la gent consideri aquesta opció que també dona el govern de demanar una tarifa plana a la companyia, perquè encara que pugui ser un 2 o un 3% pugui ser més car, que això no se sap mai perquè el futur no ho coneix ningú, però com a mínim tornarà a tindre una factura molt més semblant a l'actual, i el preu serà completament previsible i no dependrà, no tindrà que estar mirant el rellotge cada vegada que engegui un electrodomèstic.
Moltes gràcies, Xavier Cordoncillo, president del grup de regulació de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Moltes gràcies i bon dia.
Perfecte, bon dia.